Hola, bon migdia a tothom. Jo ja sé que aquest acte acadèmic, que ha estat convocat amb motiu del primer aniversari de Ràdio Estel, el protocol exigiria algunes normes per iniciar la meva intervenció de presentació de l'acte, però permetin-me que per un moment les trenqui, perquè en primer lloc voldria retre un homenatge, jo crec que molt sentit, a tots els que treballen a l'emissora de Ràdio Estel i molt especialment als voluntaris. Ells dediquen cada dia un espai de la seva vida a fer que Ràdio Estel estigui present en aquest món sempre misteriós de les zones radiofòniques. I també vull agrair des d'aquí la fidelitat dels que, sí, més o menys, nosaltres calculem que són 80.000 radiooients que ens acompanyen cada dia a l'altre costat de les zones, representats aquí avui per unes quantes persones. Vull dir que és un honor treballar per a ells i és un honor treballar per vostès. I ara sí, vull donar gràcies al cardenal Carles per la seva presència en aquest acte, i no ho dic en primer lloc per tal de mantenir el rigorós ordre protocolari, sinó perquè tots els que treballem a Ràdio Estel coneixem el seu entusiasme envers l'emissora. Per a nosaltres ha estat molt important saber, sobretot en moments d'intranquil·litat que sempre n'hi ha, que l'arcabisbe de Barcelona i fonamentalment la persona de Ricard Maria Carles estava al nostre costat. Del bisbe Carrera, que el tinc aquí al meu costat, només puc dir que és un dels nostres, que està a la nostra disposició, com diuen en castellà, para un barrido y para un fregado, que es mostra sempre prest a fer tots els papers de l'AUCA i potser algun més. I també voldria dir, no sé si ho hauria de dir-ho, però ho dic, que el bisbe Carrera és com m'agradaria que fossin molts altres bisbes. No els d'aquí, que tots afortunadament estan tallats pel mateix patró, però sí els de més enllà. I no sé si segueixo l'ordre protocolari, però voldria agrair especialment també la presència del degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Ramon Llull, Miquel Tresserres, perquè molts dels nostres voluntaris procedeixen de la Ramon Llull, molts altres són de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell sap que ens necessitem mútuament i vull fer una crida als alumnes aquí presents perquè vinguin a treballar amb nosaltres. I voldria agrair també la presència del bisbe Joan Martí Alanís. Ell ha estat responsable de la comunicació moltes vegades, és un expert en temes de comunicació i justament entenem la dificultat que en aquests moments pot tenir a vegades la comunicació de l'Església dins de la nostra societat. I finalment l'Agustí Gallart, que el tenim allà al costat del cardenal, a la dreta, és el director general de Radiodifusió i Televisió de la Generalitat de Catalunya, i totes les vegades que hem parlat amb ell ens hem trobat, jo diria que per sorpresa, no amb un buròcrata, no amb un polític prepotent, sinó amb un amic. I ara permeti'm que els cridi l'atenció sobre un fet gairebé inèdit. Observin que estan asseguts a la mateixa taula un cardenal i un científic. Insisteixo, un fet insòlit, però només aparentment insòlit, perquè el cardenal es diu Ricard Maria Carles i el científic Joan Oró. El cardenal Carles és un home apassionat per la ciència, no sé si ho saben, que quan té ganes de distreure's, en comptes de veure la televisió, llegeix llibres de matemàtiques i de física. I el doctor Oró és un científic apassionat per conèixer i molt preocupat, ho sé perquè acabo de parlar amb la seva nona, per conèixer la transcendència de l'ésser humà. Però la presència aquí del cardenal Carles i del doctor Oró, amb motiu del primer aniversari de la nostra emissora, té un altre significat paradigmàtic. Representa la voluntat de Ràdio Estel de convertir-se en un lligam entre l'Església sovint tancada en la seva torre d'ivori, i la societat, cada vegada més allunyada del sentit transcendent de la humanitat. Pretenem que Ràdio Estel sigui la parròquia virtual, és a dir, sense un espai físic determinat, on es trobin els cristians amb nom i cognom, que per cert cada vegada són menys, i el que el teòleg Karl Rahner anomenava cristians anònims, és a dir, aquelles persones que practiquen l'humanisme cristià sense confessar-se cristians. I aquí hi caben tots, hi cabeu tots, els creients, practicants o no practicants, els fidels d'altres religions, els agnòstics i els qui no creuen en Déu. Probablement serà fàcil posar-nos d'acord amb molta gent perquè Ràdio Estel defensa un model d'emissora serena, oberta, tolerant, solidària, optimista respecte de les expectatives i potencialitats de l'ésser humà, alegre, amant de la llibertat, de la democràcia, de la justícia i del progrés. No inventem res de nou, perquè aquest és precisament el missatge humà i cristià que brolla dels evangelis. Volem ser el canal a través del qual l'Església arribi a tothom, el lligam que sovint trobem tant a faltar entre l'Església i els ciutadans. I sentim el mateix optimisme que experimentava Teilhard de Chardin, un jesuïta que va intentar conjuminar la religió i la ciència lluny de la tradicional por d'alguns sectors eclesiàstics, quan defensava que el pensament cristià s'havia d'obrir sense por als nous coneixements i a les noves opinions, convençut de que l'Església en sortiria beneficiada. Cal recordar que aquesta és la voluntat de diàleg amb els corrents culturals i científics del nostre temps, que va ser un dels pilars del Concili Vaticà II i una de les idees centrals del pensament de Joan XXIII. Ràdio Estel vol ser també un punt de trobada dins de la diòcesi. L'Església en general i la de Barcelona en particular està formada per estaments molt diversos, sovint desconnectats. De vegades cadascú tira pel seu cantó i la informació no circula de forma fluida o simplement no circula. Moltes iniciatives, especialment les solidàries, es perden per manca de comunicació. Nosaltres, des de Ràdio Estel, oferim la nostra tribuna i la nostra veu per fer-nos ressò de totes les idees i de totes les realitats de la diòcesi. Volem que tothom conegui el que estan fent els altres. Volem potenciar així el sentit d'identificació, de cohesió i, si voleu, de síntesi dins l'enorme i positiva diversitat de l'Església catalana. I fem també una crida especial a les institucions solidàries, cristianes o no, perquè converteixin la nostra emissora en el canal efectiu i naturalment gratuït de comunicació social. I en aquesta meva intervenció està planejant, en definitiva, una pregunta que deixo aquí sobre la taula. En realitat, comunica l'Església? I jo personalment tinc la sensació que l'Església avui comunica poc. No és una resposta definitiva perquè es tracta d'un problema complex, però algun dia s'haurà de resoldre seriosament. En tot cas, Ràdio Estel pretén també ser una eina de comunicació normal i normalitzada, una emissora amb un plantejament eminentment professional que s'escolti sense complexes, amb una música que interpel·la els sentits i els sentiments, amb una informació rigorosa i veraç, general, solidària, eclesiàstica, cultural i de serveis, que formi i no deformi, amb debats oberts que il·luminin la intel·ligència i amb missatges que reclamin reflexió serena. Ens sentim, no sé si ho aconseguim, però sí que els puc dir que ens sentim molt lluny de la irresponsabilitat d'alguns mitjans dels quals ha estat víctima injusta el nostre cardenal, amb el que ens sentim plenament solidaris, i de la demagògia dels altres, entre els quals, per què no confessar-ho, n'hi ha alguns d'aquests mitjans propers a la Conferència Episcopal Espanyola i també ens sentim lluny de les intranscendències i de les banalitats. Volem demanar a tothom que ens ajudeu a aconseguir aquesta ràdio serena, tranquil·la i no excloent. Moltes gràcies. I ara tinc l'honor de presentar la conferència del doctor Joan Oró. No vull estendre'm gaire més, només dic que al primer cop d'ull Joan Oró no té la pinta del científic tradicional. Però quan pronunciï les primeres paraules ens adonarem que dins d'aquest físic sempre somrient, permanentment optimista, encara que pateixi, m'ha dit la seva dona que l'assassinat de l'Isaac Rabin l'ha fet patir molt, però darrere aquest rostre feliç i satisfet es troba una ment molt ordenada i un pensament extraordinàriament brillant. Jo hi he estat testimoni moltes vegades de la seva intervenció, de les seves intervencions brillants. És un dels grans catalans universal que ha treballat com a científic a la NASA i ha impartit docència, de fet la segueix impartint, a la Universitat de Houston. La seva activitat científica està lligada a temes tan apassionants com l'evolució de la vida i l'estructura de l'univers. És un dels impulsors del programa per trobar vida fora de la Terra, i això indica el seu optimisme. Avui ens parlarà una mica de tot, però sobretot de la història de l'univers, de la vida i de l'home i dels problemes actuals. Té la paraula el doctor Joan Oró.
Eminentíssim i reverendíssim cardenal Carles, digníssimes autoritats, Santiago Ramentol, senyores i senyors. Agraeixo molt les sàvies paraules que ha dit en Santiago Ramentol, excepte les que m'ha dedicat a mi. Però bé, jo no he organitzat aquest acte i hi ha una petita dificultat. La petita dificultat és que si, com hi ha hagut un canvi i presentaré unes diapositives, el senyor cardenal i tots els que estem aquí no estarem en molt bones condicions per poder-les veure. Aleshores, jo suggeriria o que simplement que s'agafés amb les cadires i anéssim al meitat i meitat, o sigui, i mentrestant jo em llevaré, me n'aniré en aquest costat d'aquí i passaré les diapositives, perquè vull dir, això d'intentar mirar així. No sé. Sí. Perdoneu, però em sembla que ho hem de fer, això. Sí, jo desitjaria que tots us acomodéssiu bé, estigueu còmodes i sense perill de caure. Com a científic crec que el que puc fer és parlar una mica del que he fet i dels meus punts de vista sobre l'existència. De fet, sí, pues l'existència és univers, vida i home. Aquestes són les tres preguntes claus que jo em feia de petit i aleshores, diguéssim, intentant poder aportar alguna cosa a un millor enteniment de les mateixes. L'univers és massa gran per mi i em vaig donar compte que no hi podria fer gran cosa. Aleshores, l'home ja de jove ja començava a estar bastant estudiat la seva evolució i aleshores jo em vaig donar compte que hi havia una llacuna. La llacuna era en el camp d'un millor enteniment d'on prové la vida. Si en Darwin ens diu que els sers més complexos venen dels més senzills, jo vaig simplement agafar aquest raonament i vaig dir, i d'on ve la cèl·lula més senzilla de la qual tots suposadament partim? I pues, vaig fer el mateix plantejament de molècules senzilles que es van autoorganitzant cada vegada fins que arriben en aquell moment tan difícil de que apareix el primer ésser viu molt rudimentari a la Terra primitiva. O sigui que espero que ho podré passar en 30 minuts, són unes, un número semblant de diapositives, i amb això pues, començarem aquesta pinzellada sobre l'existència. Si em permet, Igor, paga les llums i passa la primera. Pots traure les llums o no es poden traure? Gràcies. Gràcies. Bé, com comença tot? Ha existit sempre, s'ha començat. Com a cristians hi ha la resposta amb Déu. És a dir, la ciència pot parlar del progrés evolutiu de les galàxies, dels estels, dels elements, però arriba un moment que no hi pot anar. Per això es comença amb aquest interrogant des d'un punt de vista científic, no es pot dir res més. Com a cristià, com aquell que cregui en Déu, ell té la resposta. La següent, sisplau. Aleshores, quin ha sigut el procés que avui dia podríem dir d'evolució còsmica? Des del començament, si és que hi va ser, ara fa 15.000 milions d'anys fins avui dia. Bé, encara que estigui en anglès, veureu que hi ha la evolució de les galàxies, de les estrelles, dels elements, després la evolució química i la evolució biològica. Bé, el futur no ho sabem. La Terra va aparèixer, vull dir, perdó, la vida va aparèixer a la Terra ara fa aproximadament 4.000 milions d'anys. La següent. De què està fet l'univers? L'univers està fet majoritàriament de dos elements, de l'hidrogen i de l'heli, que formen part, com veieu a dalt, 98%. I el resto de l'univers és pràcticament una impuresa, un 2%. Però bé, és una impuresa molt important, perquè allí hi ha el sistema solar, per exemple, hi ha la Terra, hi ha els sers vius, hi ha els sers vivents que coneixem aquí a la Terra. Si n'hi ha més enllà, no ho sabem. Però la cosa interessant és que si un estudia aquest procés d'evolució nuclear, veu que els elements més abundants són els que en diem biogènics: el carboni, el nitrogen, l'oxigen, el sofre i el fòsfor, que conjuntament amb l'hidrogen són aquells que es necessiten per formar les molècules bioquímiques que fan possible l'existència de vida. Aleshores, si aquesta és la composició de l'univers, lo lògic és que aquestes molècules senzilles de les quals parteixen les que donen lloc a la formació de la vida han de ser molt abundants a l'univers. Això ho vaig dir a l'Acadèmia de Ciències de Nova York l'any 62, 7 anys després es confirmava que efectivament era així. La següent. Igor. Les 5 molècules més importants que es van descobrir, les dues primeres pel Premi Nobel Townes, l'amoníac i l'aigua, però la primera orgànica, el formaldehid o el aldehid fòrmic, la tercera, el cianur d'hidrogen, la quarta, el cianur d'hidrogen, i la quinta, el cianacetilè. Bé, De química no en presentaré ya més que una altra diapositiva, més, però sí que vull fer palès de que aquestes tres molècules que hi ha aquí baix són de les més abundants que hi ha en l'univers i que, precisament a partir d'elles, es generen les molècules necessàries per a la vida. Per exemple, a partir del cianur d'hidrogen, que el Hitler lo va usar per matar 6 milions de jueus, o sigui, una substància molt tòxica, se'n genera una de les molècules més importants per a la vida, l'adenina. Aquesta és la paradoxa de l'existència. La següent. On són aquestes molècules? La següent, sisplau. A les galàxies, als estels. La nostra galàxia no la podem fotografiar molt bé, però sí que podem fotografiar una galàxia cosina que és l'Andròmeda. I veieu que està plena d'estels o d'estrelles i entre els estels hi ha matèria blanca. Aquesta matèria blanca què és? Són aquelles molècules que us acabo d'ensenyar. Les molècules interestel·lars entre les estrelles i que majoritàriament són orgàniques. La següent. On som nosaltres? Perduts en una cua de la galàxia, de la nostra galàxia, que és la Via Làctea. Aquí on marca la fletxa som. Aquí al sistema solar. I aleshores, com se va formar el sistema solar? La següent. El sistema solar, constituït pel Sol, que està al mig, allunyat, pels planetes gegants, Saturn, que veieu els anells que hi ha aquí, segon, que aquest làser aquí no s'hi veu, i a veure. Perdoneu un segon. El Saturn, Júpiter i els tres o quatre planetes terrestres, diguéssim, Mercuri, Venus, Terra i Mart. Bueno, de fet, aquest deu ser Mart, la Terra, això mateix. Venus i Mercuri no es veu que està al darrere del Sol. Aquest sistema es va formar ara fa uns 5.000 milions d'anys quan hi va haver una explosió supernova prop del sistema solar. La matèria que formava part de la nebulosa solar se va condensar i primer es va formar el Sol i després se van anar formant els altres planetes. Aleshores, un procés que va ser sí, violent, com la major part dels processos còsmics són, i en un moment determinat cada un dels seus planetes del sistema solar se va anar adquirint cada vegada més característiques pròpies. Els gegants, com que estaven allunyats del Sol, pues, retenien tots els gasos, l'hidrogen, l'heli i aquelles molècules que us he ensenyat. Els terrestres, com que estaven més a prop del Sol, van perdre aquestes substàncies lleugeres. Aleshores, la Terra com se va formar? La següent. Aquí teniu una representació de la teoria actual de formació del sistema Terra-Lluna. Un cos celest de la grandària del planeta Mart, aproximadament, va xocar amb la prototerra i l'impacte fou tan gran que es va fondre bastant i va sortir bastanta matèria per formar el satèl·lit natural que en diem Lluna. I aleshores, si aquest és el procés de l'impacte, el resultat fou el següent. La següent diapositiva. Aquí teniu la terra i els nostres satèl·lits en procés de formació, encara no estava del tot format. Però què hi veieu aquí? La Lluna desprovista totalment d'aigua, la Terra també. O sigui, una condició molt particular en la qual tant Terra com Lluna quedaven desprovistes d'aigua i de material lleuger. Per tant, quan el professor Cameron va presentar, diguéssim, aquesta conferència a Houston, jo li vaig preguntar aleshores d'on ve l'aigua i tot el material lleuger que ha donat lloc a la formació de, en fi, de tots els sers vivents. La següent. I ell me va dir dels cometes. Dic gràcies perquè ja fa 30 anys que vaig escriure un treball dient precisament això, sense tenir notícia de la millor hipòtesi sobre la formació del sistema terrestre. I la raó per la qual vaig poder escriure sobre això és que va ser conseqüència dels resultats obtinguts al laboratori. Els cometes tenen una gran quantitat de cianur d'hidrogen i moltes altres molècules que les hem vist abans. Com a resultat d'una discussió que hi va haver a les Nacions Unides a Nova York, jo d'aquella discussió me'n vaig anar cap al laboratori i vaig fer un experiment, el qual involucrava el cianur d'hidrogen o l'àcid cianhídric, l'amoníac i l'aigua. La meva sorpresa va ser, primer, de trobar els aminoàcids dels quals estan formats totes les proteïnes del nostre cos, però després de veure que s'hi formava les bases de les molècules genètiques, específicament l'adenina. Adenina i guanina són les dues bases púriques que formen part de les molècules genètiques. És a dir, jo realment estava en un procés que rebeia una revelació, per així dir. O sigui, m'estan dient els secrets de la vida. I efectivament, a partir d'aquí, jo vaig continuar fent les investigacions. La següent. La Terra primitiva aleshores era fosca. Hi havia aigua, el sol veu allà, pràcticament no es veu, però hi ha molta pols, aigua, descargues elèctriques. El resultat de tot això és l'experimentació que s'ha fet durant aquests 30 o 40 anys. La següent. Està resumida en aquesta diapositiva i això serà tot el que us presentaré de química. Tornem a lo d'abans. Cianur d'hidrogen o àcid cianhídric. Torna a passar la diapositiva. L'abans se referia al que havia dit abans, no la diapositiva anterior. El cianacetilè, que en presència d'aigua forma el cianacetaldehid, el formaldehid i el monòxid de carbó i l'hidrogen. I l'essència de tot això és que per un costat es formen els aminoàcids, com si diguéssim les proteïnes necessàries per una cèl·lula. Per aquest costat se forma l'adenina, la guanina, les purines. Per aquí, mitjançant el cianacetilè, se formen les pirimidines. I en presència de fosfat i de ribosa es formen els nucleòtids que són necessaris per l'aparell genètic i informacional de tota cèl·lula. Per formar les membranes es necessiten els fosfolípids. I aleshores aquests són els tres components més importants de la vida i tot això és el que us presentaré, diguéssim, de química. És a dir, les tres classes de molècules bioquímiques necessàries per formar una cèl·lula viva es poden obtenir en condicions de la Terra primitiva com a conseqüència del material aportat pels cometes que impactaren en aquell temps sobre el nostre planeta. La següent. Aleshores, ràpidament, aquest és un exemple dels fòssils més antics, 3.500 milions d'anys. Trobat a Austràlia, la següent. Una representació del panorama d'aquells temps. El fòssil aquest s'havés trobat, per exemple, amb aquestes roques, que són on vivien els microbis d'aquell temps. La següent. I aquí hi ha la evolució, no cal que la moguis, no és igual, 3.500 milions d'anys, ara fa, i apareix la vida i els microbis, bactèries i algues romanen fins al present, cada vegada més. Després apareixen els sers eucariòtics amb la formació d'oxigen a partir de la fotosíntesi i més endavant apareixen els fongs, les plantes i els animals. La següent. I entre els animals s'hi troben, ara fa uns 65 milions d'anys, aquests animals manaven sobre la Terra, els dinosauris. El professor Álvarez, ara fa ja uns 15 anys aproximadament, i altres investigadors van trobar sediments amb iridi, que és un metall còsmic, també existeix a la Terra, però en petites quantitats. I, com a conseqüència, van arribar a la conclusió de que hi havia hagut una gran explosió còsmica, un impacte d'un cometa o un asteroide. I aleshores finalment van trobar que a la península del Yucatán, soterrat, hi ha un dels cràters més grans de la Terra. Aleshores, ara fa 65 milions d'anys, aquest impacte va obscurir una altra vegada la Terra, les plantes es moriren, els dinosauris sense tindre aliment desapareixeren. Això va crear un espai vital per al desenvolupament dels mamífers que començaven en aquells moments i existien en coves, sense necessitat de llum, i com que eren omnívors van poder evolucionar i arribar als altres mamífers més avançats. La següent. I fins a arribar als, diguéssim, a la línia que va portar cap a l'home. La separació entre l'home i el ximpanzé, per així dir-ho, o sigui, el tronc comú, ens vam separar ara fa 7 milions d'anys aproximadament. Aleshores, quina fou la evolució consecutiva dels nostres avantpassats, diguéssim, dels nostres ancestres? La següent. La gran diferència entre un ximpanzé, un goril·la i l'home és que caminem de peus. Això automàticament ens lliura les mans i els braços. Al lliurar les mans i els braços, aquestes mans queden per fer el que estic fent jo ara, usant-les. Al ser primitius, el que s'usaven primer eren les rames dels arbres i les pedres. I així va començar un procés amb el bipedisme i el bimanualisme. Bipedisme, caminar dos, i l'ús de les mans. La següent. La demostració de les petjades de l'Aetoli és la indicació de l'existència d'una família de bípeds ara fa 3 milions i mig d'anys. Això és a Kènia, a prop del llac Victòria. Aleshores, la següent. Aquest any, precisament, hi ha hagut nous descobriments que han tingut lloc aquí prop del llac Turkana, on s'hi han trobat els, a més de, diguéssim, de les petjades que són aquí baix, aquí al llac Turkana s'hi han trobat nous fòssils que hom creu que pot ser la primera espècie que aleshores va evolucionar cap als homínids. La primera espècie de homínids, per així dir-ho, és l'Australopithecus anamensis. Anamensis és el nom que li donen a la regió de Turkana al llac. Anam vol dir llac, anamensis. Aleshores, aquest va anar evolucionant fins formar, diguéssim, el Australopithecus afarensis. I aquest continuant a l'Homo habilis, a l'Homo erectus i després a l'Homo sapiens. La següent. Aquí els tenim, el que acabo de dir. Aquest aquí és l'anamensis. Aquest és l'afarensis, aquest és l'habilis, aquest és l'erectus i aquí estan els nostres realment avantpassats. Veieu que deia entre 5 i 7 milions d'anys, veiem allà 7, 6 i després hi ha la rama que es diferencien cap als altres primats. La següent. Al començament la capacitat o volum cerebral era molt reduït, posem de l'ordre de 500, de 400 a 500 centímetres cúbics. Amb l'Homo habilis ja va augmentar uns 700 i amb l'Homo erectus hi ha un gran increment que arriba ja a prop del volum nostre. I amb els sapiens s'arriba a un promig de 1.400 o fins i tot una mica més. La següent. Un exemple, no necessàriament de l'Homo sapiens, però un exemple de l'Homo erectus. Exemples de l'Homo erectus, de fòssils, em refereixo, els tenim a la Catalunya Nord. Algú de vosaltres haurà visitat Talteüll o Talteüll, a prop de Perpinyà. Allí hi ha cranis, hi ha una exposició molt ben feta de l'Homo erectus d'ara fa mig milió d'anys. Aquest no és el de França avui dia, sinó que és el de Pequín. Aquest és, diguéssim, l'Homo erectus de Pequín, de les coves de Pequín. El mostro ve d'una fotografia de la revista Life de fa molt temps perquè indica totes aquestes grans revolucions que ha fet l'home, que és primer, és capaç de caminar. Segon, usa els braços i les mans per fer alguna cosa, com veieu està treballant. Tercer, això és l'Homo erectus, va descobrir el foc, i aleshores fa ús del foc per coure la carn i fins i tot per defensar-se dels animals grans. I la quarta revolució és la del llenguatge parlat. I aquí aquests ja comencen a parlar. Però on se caracteritza més, precisament els nostres avantpassats homínids, és amb l'aparició del llenguatge articulat. Així un grup d'individus es poden entendre i fer una estratègia que els confereix una capacitat de domini sobre les altres espècies. Bé, gràcies a aquestes quatre revolucions que en dic, aleshores l'home es va fer l'amo de la Terra. Així com abans ho havien estat els dinosauris, arriba, diguéssim, 65 milions d'anys després, o sigui, dels dinosauris, i l'home es fa l'amo de la Terra. Eren uns pocs en aquells temps, però efectivament aquestes qualitats a l'Homo sapiens li va donar la capacitat de conquerir la Terra. I si pocs eren aquí, la següent, més som en el moment actual. Això perquè veieu, de l'home de Pequín a l'home de Tòquio, la diferència que hi ha. És a dir, i això són gràcies en fi, a les nostres habilitats. Bé, ja estem en el segle actual. Aleshores, per, diguem dues o tres coses del segle actual. La següent. Què fa l'home usant les mateixes capacitats que tenia abans, però amb armes més sofisticades? El foc tal qual. Gràcies al foc químic, en aquest cas, però que tots els focs de fet són químics, excepte el nuclear, que és termoquímic, el Saturno 5 se'n va cap a la Lluna amb els astronautes Armstrong i Aldrin i Collins. Ara, i arriba la Lluna. La següent. I aquesta és una fotografia molt important que fa reflexionar molt. No havien encara aterrat, però es pot veure la Lluna perduda allà en immensitat de l'espai. I des de la Lluna, efectivament, la Terra és una petita cosa. Des de la Lluna no es distingeixen les fronteres dels països ni el color de la gent. La següent. Aleshores, la idea d'anar a la Lluna era per, en fi, estudiar les mostres del satèl·lit, veure de que efectivament hi ha una relació amb la Terra que ha permès, diguéssim, el desenvolupament d'aquesta nova teoria, i però no s'hi va trobar vida. Alguns pensaven que hi podia haver vida. Aleshores, què ens queda? El planeta Mart, perquè és el més proper i el que està en condicions més possibles perquè hi pugui haver vida. Va anar al planeta Mart, la missió Viking, amb un satèl·lit que mirava el lloc millor i un aparell per posar-se sobre la superfície. La següent. Faig, només ho poso en una o dues diapositives. Arriba a la superfície, es prenen, es fan determinacions, s'envien els resultats a la Terra directament o a través del satèl·lit. La següent. Una de les investigacions més importants fou veure si podia haver vida, vida microbiana, és a dir, agafant una mostra de, del material de la superfície del planeta Mar, posant-ho en una cambra i aleshores mirant si tenia la capacitat de respirar. El resultat va ser espectacular en el sentit de que tothom, quan se va presentar això per primera vegada, ens vam quedar estupefactes. Per què? Perquè indicava una gran existència de vida microbiana, una gran respiració. Bé, jo em trobava allí, o sigui, això era el juliol de l'any 76, i vaig dir, un moment, sisplau, si voleu, jo us puc explicar què ha sigut això. De moment hi va haver una mica de... com que ens estava esperant la premsa, aleshores he dit, bueno, escolta, per què no anem a baix a la premsa? Hi havia New York Times, Los Angeles Times, tota la premsa del món. I allí ho parlem. Bé. Aleshores, el professor Levin, és autor d'aquesta diapositiva, va explicar tot això. I aleshores, el professor Klein, que era el coordinador d'aquestes recerques de l'equip Viking, va dir, bé, teniu en compte que això es pot interpretar de dues formes. Una, que és un procés de respiració degut a microbis, i l'altre que és un procés purament químic. I aleshores, al final, van la major part dels reportes se van distribuir i allà els ho vaig explicar una mica i surt publicada a Los Angeles Times del dia següent. Que és simplement que el professor Levin no va tenir en consideració o, diguéssim, no s'havia enterat de que a Mart, que hi ha molts òxids de ferro i hi ha petites quantitats d'aigua oxigenada a l'atmosfera, siguin petites quantitats, un dels materials que ell va incloure en la substància nutritiva s'oxidava molt ràpidament d'una forma química. Resulta que 20 anys abans jo havia fet el doctorat sobre això, sobre el mecanisme d'oxidació de l'àcid fòrmic en teixits animals i també químicament. Aleshores, la interpretació és aquesta. O sigui, que això és un resultat purament químic a conseqüència d'haver llegit un compost de que reaccionava amb aquestes condicions amb els òxids de ferro del planeta Mart. O sigui que quan va sortir la notícia a la premsa, la NASA pues, ja va poder dir que hi havia una certa possibilitat de vida, però que estava en certa forma descartada perquè era molt probable que fos un procés purament químic. Resultat, que en el sistema solar no hi ha vida, fins ara no hem trobat vida en l'excepció de la Terra. La següent. Només perquè vegeu de l'estat d'oxidació del planeta Mart, això és una posta de sol al planeta Mart. La següent. Bé, el resum d'aquesta conferència és que en el sistema solar a Venus no hi pot haver vida perquè és massa calorós i massa prop del Sol. A Mart tampoc perquè és massa petit i és massa gelat. La zona orbital a on hi ha les possibilitats de tindre una temperatura que permet l'existència d'aigua líquida i que permet, diguéssim, la vida, el creixement de les plantes i el desenvolupament dels animals és a la Terra. Ni més a prop ni més a lluny d'aquesta zona orbital no hi ha les condicions necessàries perquè la vida es pugui desenvolupar. Ni el planeta Júpiter, allí és massa fred i és massa reduït, o sigui, i la vida està precisament en un lloc idoni, ni massa oxidat, ni massa reduït, ni massa fred, ni massa calorós. O sigui, és la zona orbital al voltant de les estrelles, o el que se'n diu en anglès, Habitable Circumstellar Zone. La següent. Ja per fer un resum de tota la conferència, més o menys, o sigui, amb aquestes diapositives, he intentat demostrar més o menys el que sabem avui dia. La formació del sistema solar a partir d'una nebulosa solar, la formació del planeta Terra amb la incorporació d'aigua i de matèries lleugeres per part dels cometes, amb la formació de molècules importants com l'adenina, que formen part de les molècules hereditàries, i a través d'un procés d'evolució molt llarg, aquesta vida molt rudimentària arriba a adquirir la capacitat de consciència, reflexió i pensament. La següent, si és que n'hi ha cap, sí, que és la Terra, diguéssim, aquest planeta que en dic petit planeta blau que permet l'existència de vida a la Terra, és un planeta que únic en el sistema solar. Si no el tractem bé, diguéssim, el nostre futur no serà massa bo. Heu de pensar que l'any 1875 hi havia 700.000 habitants en aquesta Terra. Perdó, 700 milions. Amb un segle, pràcticament, hem multiplicat per 10. O sigui, ja som 6.000 milions d'habitants avui dia. No vol dir que estem esgotant les possibilitats de vida a la Terra, però el que sí és que l'home que fa està contaminant contínuament l'atmosfera, està esgotant els recursos naturals i està realment dificultant la continuïtat dels nostres fills i dels fills dels nostres fills. Jo diria que si diguéssim la cosa he presentat pot tenir un sentit humanístic, són les reflexions següents. Primer, quina conclusió podem traure? Primer, la de humilitat. Humilitat per què? Perquè hem de reconèixer que venim de molècules senzilles i que per tant que no ens podem fer grans pretensions. Tenim un origen molt humil. Segon, degut al procés evolutiu i a través d'aquestes quatre revolucions que us he explicat, també sabem de que tenim un origen comú. D'Etiopia va emigrar al continent euroasiàtic, l'Homo sapiens sapiens, i les grans pintures que s'han trobat a les coves de Chobet, a les de Lascaux, o a les d'Altamira, o a les que tenim a Cogul i en altres indrets de Catalunya, són precisament descendents d'aquest Homo sapiens sapiens. Si tenim un origen comú, tenim la mateixa composició genètica. Hi haurà variacions de persones a persones que la fan que una sigui rosa, l'altra d'un altre color. Però això són variacions molt senzilles. Essencialment tots som germans. Per tant, això vol dir solidaritat. La primera, humilitat. La segona conclusió, solidaritat. I la tercera, cooperació. Perquè si des de la Lluna es veu una Terra sense distinció de fronteres, sense veure el color de la pell de la gent, això vol dir que els astronautes adquireixen una consciència col·lectiva que terràquia, és a dir, que no són ciutadans d'un lloc determinat o d'un altre, sinó que han de pensar en tota la Terra. Han de pensar en tota la Terra i, per tant, han de cooperar si és que han de continuar. Ara, ara miraré a veure quina hora és, no sé, potser he passat més temps del que pensava. Vostre permís. Si voleu, això, podeu treure la diapositiva i donar les llums i potser, si sou tan amables, ara potser ens podríem seure tots junts i parlaré una mica dels problemes candents de la societat d'avui. El segle XX ha marcat un punt àlgid en la història de la humanitat. Ha estat el segle dels grans avenços de la ciència, la medicina i la tecnologia, i ha estat també el segle de les grans guerres mundials, cruels conflictes ètnics i religiosos i desastres ecològics. Com a conseqüència d'aquestes dues forces i activitats humanes, l'una de creació i l'altra de destrucció, han quedat impreses una sèrie de problemes greus en la societat actual, que abasten tots els camps de les activitats humanes. Tots ells es poden englobar en tres grans àrees, que són la salut i la medicina, el desenvolupament econòmic i la justícia social. El més important que ja us he mencionat és l'explosió demogràfica. La població humana ha crescut lentament des de la major part de la història, però en aquest segle la població de la Terra ha augmentat gairebé unes 10 vegades, de 700 milions a l'any 1875 hem passat a uns 6.000 milions. Avui dia aquest augment exponencial té lloc precisament en els països menys preparats per atendre a les seves necessitats. Com es demostra en els països més avançats, la solució existeix i és en bona part depenent de la educació i desenvolupament econòmic i ètic que indirectament indueix amb un control una mica més racional de la natalitat sense atemptar contra la vida. Segon problema dintre del camp de la salut, les malalties víriques. Aquestes malalties constitueixen una plaga a tot el món, sense distinció de nivell de desenvolupament dels distints països. Són difícils de controlar perquè la velocitat de reproducció de molts virus, com el del SIDA, és superior a la nostra capacitat de produir les vacunes efectives. L'únic mètode vàlid és evitant la infecció, que no és fàcil en el cas de certs virus. En els països avançats, els bacteris que s'han fet resistents als antibiòtics, com la salmonella, etc., són també difícils de controlar. S'ha d'evitar que els productors facin ús d'antibiòtics perquè els animals de consum creixen més ràpidament per obtenir uns majors beneficis a costa de la salut del consumidor. Malalties genètiques i degeneratives. Aquestes són conseqüència de mutacions o de petites alteracions del genoma humà i, per tant, són hereditàries o susceptibles de ser heretades. Les malalties genètiques metabòliques es poden diagnosticar els primers dies del naixement del nounat i corregir-se amb una dieta apropiada. El càncer depèn de l'existència d'uns oncògens que són activats per radiacions o substàncies cancerígenes. La capacitat de curació del càncer s'ha doblat en unes dècades, excepte en certs tipus de càncer. Les malalties degeneratives, com l'Alzheimer, múltiple esclerosi, es podran millorar amb els avenços que es facin en la genètica molecular i altres camps mèdics. Avui dia aquestes malalties es donen més en els països avançats degut a l'augment de longevitat com a conseqüència dels avenços mèdics. Desequilibris econòmics i ambientals. Els països menys desenvolupats són els més pobres i els que generalment tenen una major natalitat sent víctimes d'un cercle viciós. Sols se'n podran sortir d'aquest cercle viciós fent un gran esforç per desenvolupar l'educació bàsica, la ciència i la tecnologia. Els països més avançats tenen l'obligació moral de prestar ajuts dintre de les seves possibilitats, però principalment en els camps de la educació i en els tècnics. Per altra banda, els països més avançats són els que estan causant el major desequilibri ambiental amb la manca de control de les contaminacions al seu entorn. Hi ha el greu problema del forat d'ozó de l'estratosfera, que està produint un increment d'incidència del càncer de pell en els països australs com Argentina i Xile. Superespecialització i explosió del coneixement. Són dos fets que estan íntimament lligats. La superespecialització és conseqüència de l'explosió del coneixement que s'ha produït en aquest segle, principalment en els camps tècnics. La tècnica sense cultura no té sentit. La persona superespecialitzada té el gran perill de no tenir una visió integrada de la realitat. Cada vegada és més difícil que hi hagi persones amb capacitat de formular una teoria global i racional de la realitat. Però és vital que hi hagin pensadors que ho facin. Convé que aquestes persones es dediquen a la integració i difusió dels coneixements, que ajudin a fer possible una millor comunicació i comprensió del món al nostre entorn, evitant la deshumanització de la societat avançada i de consum. Drets humans i especialment de la dona. A punt de complir-se 50 anys de la firma de la ONU, de la Declaració universal dels drets humans, que fou fruit de l'anhel de pau i convivència en acabar la Segona Guerra Mundial, observem que els drets humans es respecten en els països democràtics moderns, però no necessàriament en els països de tercer món. No tan sols és això, sinó que en alguns països que tenen grups extremistes d'una mena o d'una altra, s'ha produït una regressió. Casos de l'Iran, Algèria, etc. I no diguem en el cas de flagrants conflictes bèl·lics com la guerra de Bòsnia. Amb els drets de la dona ha passat el mateix. Els objectius s'aconsegueixen lentament, tal com s'ha vist a la quarta conferència mundial sobre les dones celebrada a Pequín aquest setembre passat. Allí també s'ha constatat l'enorme diferència que hi ha entre la situació de la dona a les societats dels països desenvolupats i la situació de la dona en els països pobres. Convé que la dona estigui al nivell que li correspon, facilitant la seva educació, recolzant els seus drets en tots els àmbits i al mateix nivell de l'home. Així mateix s'ha de reconèixer la gran contribució que ha fet la dona al desenvolupament de la humanitat i la contribució que podria fer vers la pau degut al seu coneixement més directe i participació activa en la formació de la família i educació dels fills. La pau. La pau és absència de guerra i de violència. Tota la civilització ha estat marcada per la cultura de la guerra. Tots els països poderosos, grups ètnics i institucions fortes han fomentat la guerra per a defensar els interessos propis. En aquest segle hi han hagut més de 100 milions de morts com a conseqüència de les grans guerres mundials. Les superpotències s'han aturat per la por de desaparèixer, degut a un possible holocaust atòmic global. S'ha d'introduir la cultura de la pau, evitant els dogmatismes passats, nazisme, comunisme i extremismes, que ressorgeixen de nou. Per a treballar d'una forma decidida en promocionar l'enteniment germanor que condueixen a la pau en tots els països del món. Educació humana i ètica. A més de la formació científica i tecnològica necessària pel desenvolupament i progrés d'un país, s'ha d'introduir en la educació estudis relacionats amb un millor coneixement del cos humà i la conducta humana a nivell personal i col·lectiu. S'ha de demostrar la necessitat d'acceptar com una part intrínseca del nostre comportament altruista i moral tota una sèrie de principis i accions que tenen com a finalitat la supervivència de la nostra espècie i una millor adaptació i convivència entre nosaltres. Aquests principis ètics i d'educació humana i moral han de propiciar la germanor entre tots els ciutadans del món davant dels problemes amb què s'enfronta la humanitat. Tots ells parteixen d'idees racionals de cooperació i amor entre tots. Llei d'or de conducta humana, principi d'igualtat. Hem de ser respectuosos amb els altres. Tal com diuen les Sagrades Escriptures, la llei d'or de la conducta humana consisteix en tractar els altres com desitjaries que et tractessin a tu mateix. Aquesta llei és la base fonamental de l'ètica i de la justícia social. Tots tenim drets i obligacions que hem d'exercir i respectar. Això s'ha de fer amb llibertat i responsabilitat. Convé ser tolerant i receptiu i entendre els punts de vista dels altres amb bona voluntat. En resum, es tracta d'un principi d'igualtat en la conducta humana. L'amor i l'ajuda vers els altres. L'amor és realment i genuïnament altruista i va encara més enllà que un simple tractament d'igualtat. És la voluntat d'ajudar els altres amb tot el que es pugui per augmentar la seva felicitat. Com ja se sap, l'amor no es pot obligar o manar. L'amor sorgeix de la llibertat i de l'estima cordial als altres. L'amor realment altruista és donar-se un mateix pel bé d'un altre. És, sens dubte, la qualitat més excelsa de la natura humana. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, doctor Oró. I té la paraula el cardenal.
Bé, no és fàcil prendre la paraula després d'aquesta lliçó tan profunda i alhora tan bonica com ens ha donat el doctor Oró. Abans li he agraït personalment, privadament, que hagués acceptat la invitació que l'havien fet per aquesta conferència i ara vull fer-ho públicament. Acabo breument dient tres punts que he pensat al llarg d'aquest acte. Al començament ens deia el director que l'Església pensa que comunica poc, i és veritat. És a dir, l'Església comunica boca a boca. A nit mateixa varen tenir l'Eucaristia de la nit, que jo acostumo a presidir a la catedral, la commemoració dels 50 anys de 43 noves parròquies a la nostra ciutat. I un pensa que en 50 anys, en 43 noves parròquies, sense comptar les altres, ha hagut un boca a boca de transmissió de la fe, de la bondat, de l'honorabilitat, de l'estima, molt important. Però certament, és a dir, a part d'aquest boca a boca de vostès mateixos, de tots els creients que anem transmitint la fe, certament pensem que tenim consciència de que no estem en el millor camí en el que es tracta la capacitat de la comunicació de l'Església com a tal, com a institució. Jo crec moltíssim en la capacitat de comunicació de tots els creients. Crec que hem de millorar aquest aspecte i per això l'interès realment que tinc, com apuntava el senyor director, dels mitjans i en concret aquest Ràdio Estel. El segon pensament és que justament per això hem volgut commemorar i ens hauria estat impossible en l'alçada que li ha donat el doctor O sense ell, hem volgut commemorar aquest primer aniversari de Ràdio Estel amb un acte de tipus cultural. Ràdio Estel vol sembrar la veritat, vol sembrar la bondat i vol sembrar la bellesa. I per això aquest acte, en el que certament evidentment ens han parlat en la seva clarivident intel·ligència el doctor de moltes veritats. M'ha agradat moltíssim, jo sé que ell és així, però li m'ha agradat moltíssim que fes aquestes inflexions contínues sobre la bondat, sobre la bondat. Quan ha parlat ara al final també de l'important que era l'amor per a les persones, i també de la bellesa, perquè ha estat alhora que una conferència molt clara, jo diria que envoltada, presentada en un món de bellesa. I finalment, me vull agafar a una de les últimes afirmacions del conferenciant, de la superespecialització, que porta a la no visió de la realitat. Jo recordo que fa molts anys Ortega i Gasset parlava del perill dels homes molt especialitzats, però que es mancava una cultura suficient. I apuntava a la necessitat dels pensadors que fossin integradors dels coneixements per a desevitar la deshumanització. No voldria canviar la seva idea, però crec que ha estat més o menys aquesta. Jo volia tirar d'aquell fil i evidentment si n'hi ha manca de pensadors o és precís que hi hagi més pensadors que integren els coneixements per desevitar la deshumanització. Això vol dir l'equilibri entre les ciències positives i els estudis humanístics que en alguna nació del nord d'Europa ja van creixent. A Suècia tinc entès que els estudis humanístics van acostant-se al 50% dels estudis a l'ensenyança secundària, perquè s'han adonat que no és suficient per a formar bons ciutadans i tenir un previndre positiu com a nació, únicament les ciències positives, sense els estudis humanístics. I això me conduïa a l'equilibri entre la intel·ligència i la bondat, que també el doctor Oró ha entrat en això en més d'un moment. al principi de la creació, Déu no va posar només intel·ligència en tot això que anava formant-se, sinó posava també bondat. Ho feia amb amor. I clar, quan un posa en un treball intel·ligència, li pot sortir bé el treball, però quan posa amor, li surt formós, li surt bonic. De tal manera que fixa en l'aspecte moral de les coses positives, diguem que són bones, i diguem que bé el que ha fet això, que bé, que bona acció, però quan l'acció és molt bona, ja passem al transcendent bellesa, i no diem, ha estat bé el que ha fet aquest, no, dic, que bonic l'acció d'aquell. És dir, quan la bondat és molt gran, es transforma en bellesa. Dia tot això perquè efectivament m'ha agradat aquell incís final del doctor en què l'amor pot ser el més important de la persona. Sense intel·ligència no seríem persones humanes, però una gran intel·ligència, si no tinguéssim bondat, tampoc seríem persones humanes. Jo penso que en positiu estem encara en un moment de reacció positiva, parlant en optimisme humà i en esperança cristiana, però i penso al veure tant de joven aquí, penso que és molt important que tingueu vosaltres molta cura d'equilibrar una intel·ligència molt clara en un cor en molt d'amor. Perquè una humanitat molt intel·ligent però sense cor o en un mal cor serà una humanitat molt perillosa. Quan un home és poc intel·ligent no pot fer gaires maldats, però el que tenim por és la persona intel·ligent i de mal cor. Si la humanitat arribés a tenir molta intel·ligència i un cor molt petit, malament per a vosaltres, perquè nosaltres diríem que hem fet alguns molt de camí. Per això el vostre bisbe us demanaria al jove sobretot, tingueu cura de ser molt bons estudiants, molt intel·ligents, però tingueu cura també de tenir un cor sempre molt ple de bondat, perquè la humanitat està en les mans vostres. Jo agraeixo al doctor aquest equilibri que ha posat tan fantàstic entre una explicació de gran altura pròpia d'ell, però també en aquestes, diríem, inflexions sobre l'amor, sobre la bondat, sobre l'honradesa. Doctor, moltes gràcies.